Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no.
Benvingudes i benvinguts al 112è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudireu del màgic món de les 64 caselles. Un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, la Ser Manresa, Ràdio Sabadell, Ràdio La Vall, Ràdio Mollet i Amposta Ràdio. Des de la vila de l'esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Vladimir Zayats, no acompanyat avui pel presentador titular Sergi Pérez, que ha aconseguit agafar un virus no sé d'on, i per això no pot ser aquí a l'estudi. El nostre tècnic Guillem Remisa el veig a través de la mampara que ens separa, i el sento pels auriculars, però no el podreu sentir vosaltres. I també ens acompanya el jugador del Club d'Escacs Call d'Atenes, mossèn Ricard Lázaro. Hola, Ricard.
Hola, bon dia.
Avui fem el ressò del Campionat de Catalunya de Dats i en particular farem una entrevista al guanyador de la categoria sub-18, Mestre Català Aitor Funes, del Club d'Escacs Call d'Atenes. Després parlarem d'una trista notícia que, per desgràcia, ens ha colpit aquesta Setmana Santa, traspàs del jugador d'escacs Miquel Solà, un històric del Club d'Escacs Vic. I després una mica d'escacs arreu del món, i així ens acabarem el programa. I ens acompanyaran també uns jugadors que després ja sabrem on es troben, en quin torneig juguen. Comencem, doncs, entrem en matèria. Dijous de la Setmana Santa, com sempre, va acabar el Campionat de Catalunya de Dats 2024. En realitat, dilluns d'aquella setmana va acabar la categoria sub-8, on va guanyar Marc Barceló del Tarragona amb 7,5 de 8. A la millor noia va ser Martina Diana del Sitges, 4,5 de 8, 26a classificada. I després ja totes les altres categories juguen fins dijous. Sub-10 guanya Liam Caballero, del Granoller Canovelles, 8,5 de 9. A la millor noia, Sílvia Serradell, de Vilafranca, amb 7 de 9, 5a classificada. El millor sub-12, Gerard Tallada, amb posta, i 8 de 9 ha fet el Gerard, tot i que hi ha hagut allà un moment de dubtes, però va aconseguir remuntar. I la millor noia, Osana Clerc, també de l'Amposta, companya de l'equip, 19a classificada, amb 6 de 9. A la Copa de Promoció, que enloba els equips sub-10 i sub-12, van quedar classificats en primera posició l'Ateneu Colón, en segon lloc l'Amposta i al tercer lloc Sitges Prado Suburenc. Passem a altres categories. Categoria sub-14. Pau Manel Prada, Colón Sabadell, 7,5 de 9. La millor noia, Júlia Miró, també de l'Amposta, 6 de 9, 14a classificada. A categoria sub-16, mestre fill Dani Salines, del Colón Sabadell, 8 de 9. A millor noia, Júlia Pinyol, Cerdanyola del Vallès, 5,5 de 9, 17a classificada. A categoria sub-18, ens alegra moltíssim, mestre català Aitor Funes de Call d'Atenes va aconseguir en solitari el primer lloc, 7,5 de 9. La millor noia, Lídia Sierra de Salauris, 5 de 9, 19a classificada. I finalment la categoria sub-20, per cert, com vam sentir en l'entrevista de la Cristina Bosch en el programa anterior, va ser potser un any després de molts anys d'empàs, quan la categoria sub-20 es va poder fer un torneig separat. Vicent Serrano, del Barcelona, 7,5 de 9, i la millor noia, Maria Ibers, de l'Espluga de Francolí, 4,5 de 9, a 15a classificada. Per equips, el trofeu es diu Memorial Jordi Puig, categories de la sub-14 a la sub-20. En aquest ordre van quedar campió Gironda, segon lloc Barcelona, tercer lloc Linares. I ara, com no podia ser d'altra manera, tenim una entrevista amb el guanyador de la categoria sub-18, mestre català Aitor Funes. Aitor Funes, campió de Catalunya sub-18. Hola, com estem?
Hola, bona nit.
Escolta, en un dels missatges allà al mateix dia em deies que encara no ho tenies assumit. Ara sí que ho tens assumit o no?
Sí, ara amb el pas dels dies ja ho assumeixes. De primeres és un impacte perquè, clar, has estat... Jo personalment he estat 10 anys jugant aquest tipus de campionat des del primer cop i clar, aquest... guanyar-lo ara, pues, després de tants anys i de tant treball, doncs és una sensació amb molta alegria, però que costa d'assimilar.
Bé, felicitats, és una gran notícia, evidentment, i clar, efectivament, fa 10 anys vaig ser allà de delegat, me'n recordo d'aquella partida que la tenies guanyada, però després no vas veure el mat, però això, tot això és passat. Ara parlem de l'actualitat. Com ha anat això? Un torneig dur. Això sense cap dubte, però és igualment dur per tothom. Explica'm, sisplau, com vas poder administrar aquella derrota en la setena ronda quan les coses ja estaven allà bé, o sigui, ja aspiraves, anaves de líder, però perds la partida. I què?
Bé, perdre en aquest tipus de campionat quan vas primer és un cop dur, perquè jo sempre he dit durant tot el torneig que l'important aquí era no perdre, exacte, perquè amb taules podies anar igualment seguint el ritme, però perdre és veritat que ja, sobretot en la meva situació que anava primer en solitari, doncs amb aquesta derrota ja m'havien igualat dos jugadors més. Clar, de primeres, la primera mitja hora després de la partida estava bastant enfadat amb mi mateix, segurament perquè no vaig jugar de la millor manera. Estava bastant desanimat, però després toca que preparar la següent, després de dinar, i miro la classificació i és que encara anava primer. Amb els desempats encara...
Sí.
Amb els desempats potser no gaire fiables, però encara anava primer. I això va ser una manera de dir-me, va, que si guanyo les dues que queden, doncs segurament això serà suficient per guanyar el torneig. I de cara a la tarda, amb blanques, amb un rival molt dur, això sempre, però amb la sensació de que jo coneixia millor la posició, doncs va aparèixer aquella opció del sacrifici,
sí,
que ho vaig veure a la segona, ho podia haver fet abans, però que un cop fet aquest sacrifici ja sentia per dins que aquella partida l'anava a guanyar.
Sí. Ah, o sigui, ell no es va defensar de la millor manera perquè tenia allà dama G6 que potser aguantava una mica més, i bé, però en tot cas aquella partida encara s'ha de guanyar. Però bé. I l'última partida, la novena ronda, també va ser, escolta, pràcticament al cap de poc temps ja tens el teu avantatge i pràcticament estàs allà amb molta seguretat que guanyaries la partida, no?
Sí, la novena ronda, doncs, jo més o menys vaig intuir que com... l'Arnau Sánchez és del Llinars i jo aquest torneig havia jugat contra l'Arami Lobo, que també és del Llinars, doncs la preparació me la podia mig imaginar. I va donar la casualitat que em van jugar el mateix els dos, per tant, jo a la segona vaig preparar una variant així poc teòrica que era interessant i el vaig sorprendre i això va fer que no em jugués de la millor manera amb aquell POH 5, G6, F7 i enrocar-se en POH 5 i podia ser en algun moment. I doncs després vaig jugar molt còmode a la posició, amb les idees clares i doncs al final doncs es va demostrar aquesta claretat d'idees a la partida.
Sí, i després ell també cau en una petita trampa que hi havia per allà, que
pren el peó aquells a 6 de torre i tu encara aconsegueixes més avantatge. Mm-hmm. Escolta, Aitor, doncs aquí a la comarca hi ha hagut aires campions de Catalunya d'edats. Tu has fet una petita recerca, sembla, no?
Recerca ràpida que he fet, doncs, òbviament en Lluís Comas ha estat un dels últims campions, però ja fa 40 anys. I sí que el que més recent hem trobat ha estat en Marc Pozanco, fa 11 anys, el 2013. Mm-hmm. Per tant, no sé si m'he deixat algú entre aquests anys, però tampoc som gaires.
Sí, que ens diguin els nostres oients, per si de cas, no? Si algú coneix algú campió de Catalunya d'edats que fos d'aquí, de la comarca d'Osona, perquè el poble allà on viu el Marc Pozanco estava allà entre Aigua Freda i Sant Martí de Centelles, i després l'Aigua Freda van fer referèndum i es van adherir a Osona. Per tant, els dos pobles ara són d'Osona. Per tant, ell sí que sembla ser que és d'Osona al 100%, que ens diguin, no? I, escolta, una última pregunta. Potser els plans, què faràs? Anyaràs a Salobrenya? Quins plans tens?
Bé, doncs ara, sobretot, exàmens. Estic fent segon de batxillerat.
Això per descomptat.
I tinc feina. Però sí, la idea és anar a Salobrenya. Ben set campió, tinc la plaça pagada. Per tant, és una al·licient per anar-hi. A part de que és un torneig. Serà el meu últim any, sub-18 de segon any, aquests campionats i doncs sempre moltes ganes de jugar aquest tipus de campionat. I abans, bueno, estic valorant si jugar o no l'Open de Primavera de Vic, que jo crec que té molt bona pinta, però haig de confirmar-ho per tema horari i que només l'horari més fàcil i després potser Llinars i algun més que hi hagi per allà.
Molt bé, Aitor, reitero les felicitats nostres i de tots els nostres oients, el campió de Catalunya, sub-18, i desitjo que primer que acabis bé el batxillerat i després que, bé, si tindrem feina l'any que ve també a la Lliga Catalana. Això és evident.
Moltes gràcies.
Molt bé, magnífica l'entrevista, en el sentit que fa goig de quina manera enfoca les coses l'Aitor. La veritat que l'estic seguint tots aquests anys i realment és un jugador molt, molt madur. Passem al següent tema. Hem de fer un homenatge al jugador Miquel Solà, que ens ha deixat aquesta setmana, i per tant comencem amb una entrevista al president del Club d'Escacs Vic, el Gerard Bellpuig.
Aquí estem amb el president del Club d'Escacs, Gerard Bellpuig, Club d'Escacs Vic. Per desgràcia, Gerard, aquesta Setmana Santa ens ha arribat una notícia tan trista aquí a la comarca, el traspàs del nostre company Miquel Solà, un jugador històric del Club d'Escacs Vic. Com ha caigut aquesta notícia al club?
Bon dia. Bueno, com et pots imaginar, de manera molt trista, però bé que ens havíem anat prevenint, però només durant una setmaneta, com aquell qui diu, hem tingut per anar assumint el que havia de succeir, no?
Sí.
Perquè, bueno... Miquel feia temps que perdia pes i xins i ell pensava que tenia la passa de la panxa i va esperar el màxim possible anar al metge i quan hi va anar ja li van dir que, bueno, que tenia...
Sí, que aquesta partida ja era del tot perduda i...
El que passa és que, primer, ha estat una persona que ha estat activa...
Això...
Fins al final, perquè podríem dir que...
Sí, sí, pràcticament estava jugant la Lliga Catalana, estava jugant al torneig de l'Hostal Rosa i pràcticament es va retirar només a l'última jornada i l'última jornada de l'Hostal Rosa va ser fa dues setmanes.
Sí, sí, vull dir, ja sé, és una qüestió d'això, de jugar fins a l'últim moment. I... I sent, no sent conscient ell tampoc, eh? Vull dir, d'aquesta situació, això també s'ha de dir. O sí, potser, no ho sé, perquè això ja només ho sabia ell.
Escolta, Gerard, una pregunta. Tu, o sigui, clar, ets de la generació més jove. Quan vas conèixer el Miquel per primera vegada?
Mira, jo volia posar de relleu un text que va escriure en Xavi Benet, que jo m'hi vaig adherir d'alguna manera, perquè va fer una explicació de lo que en Miquel havia sigut per ell, no? Amb la qual jo vaig adonar-me compte de que la meva experiència va ser la mateixa. Jo, efectivament, sóc dels jugadors, bueno, ara ja porto 10 anys jugant a escacs, que, bueno, ja és un temps prudencial, he tingut temps, diguéssim, de fer, bueno, de viure moltes experiències, i quan vaig entrar, efectivament, en Miquel Solà, igual com pel que sembla va anar fent al llarg de la seva vida, va ser la persona que em va acollir, no?, en el casino, quan jo el vaig trobar, perquè tenia una cosa que ha tingut sempre en Miquel, és aquesta capacitat de ser molt, molt bon company, de ser una persona que no posava una barrera, diguéssim, de seguida et feia del seu cercle, m'entens? Tenia com l'habilitat de saber-te fer sentir bé en un entorn, i a part, doncs, també transmetia molt bé els seus coneixements d'escacs. Jo crec que se n'ha fet un fart al llarg de la seva vida, doncs, d'introduir persones interessades en el món dels escacs i en el cercle dels escacs de la comarca, no? I en el Club Escacs Vic. Una cosa, per tant, jo bàsicament sí, una vegada vaig, que tenia curiositat amb aquest tema, vaig entrar al casino perquè, bueno, més o menys tots, quan volem, dels que som de per Vic i volem dedicar-nos als escacs, intuïm, doncs, que allà hi ha el club perquè ho hem sentit, el que sigui, i gairebé sempre hi havia en Miquel i alguns altres, no? Però en Miquel, diguéssim, seria un clàssic que sempre estava allà i vinga, va, anem a fer una partida. I llavors, no? Així com a vegades parlem, doncs, dels escacs, que aquesta mística dels campions i dels no sé què, no? Que hi ha una sèrie de coses que t'atreuen, doncs en Miquel també tenia una manera de fer, unes frases molt seves, no?, que sempre les anava utilitzant, i tu quan entraves en aquest ambient, doncs ja et anaves imbuint, no?, d'aquesta cultura que ell tenia d'escacs, però d'escacs socials, no?, d'escacs de cafè, d'escacs de bar. Tenia aquest tema de que era una persona de molt de carrer, molt del submón, no?, i al mateix temps era un jugador, diguéssim, d'una gran qualitat, com a jugador de club, no? I per tant, i també això, no?, s'ha de dir que feia club, no? A part, feia club i feia comunitat. Des del punt de vista del club, és una persona d'aquesta que no ha volgut ser mai a primera línia, no? Tira del carro, però en canvi sempre el tenies al
Però sempre,
costat, no?
sempre estava darrere del carro empenyant-lo.
Sí, però sempre, eh? Vull
Sempre, sempre,
dir,
sempre, sempre.
a l'hora de muntar taulers, ja sigui per la Lliga o per un torneig, ell sempre estava allà. A l'hora d'anar-se'n a un torneig a jugar amb la colla, on sigui, ell sempre hi era. A l'hora de demanar que hi hagi algú que estigui en el cafè perquè, diguéssim, bueno, perquè hi hagi ambient i que la gent quan vingui trobi jugadors, ell sempre hi era. A l'hora de convidar-te a una cervesa o a el que sigui, ell era el primer que no tenia mai cap problema, saps?, a convidar, i aquesta feia ambient i feia comunitat.
Molt bé, Gerard. Si ara, si et sembla, ara doncs seguim la conversa amb tota una tropa de jugadors que es troben ara al torneig de Menorca, que ara entrarem en multiconferència i també tindrem aquí el mossèn Ricard, que també posarà el seu gra de sorra en el record d'en Miquel Solà.
Sí, m'agradaria haver estat més concís, però jo tinc això que a vegades m'enrotllo una mica. De tota manera, gràcies per d'això. transmetre, bueno, tots els millors sentiments que tots tenim envers aquesta persona i que tots portem una part d'ell, eh? Intentem tenir una mica de tot allò bo que ell ens ha sabut transmetre.
Deixar. Molt bé, gràcies Gerard i seguim amb la conversa.
Vale, adéu.
Escolteu-me, els menorquins, què més voleu afegir a aquest historial del mossèn?
També me'n recordo que parlava molt, que li van publicar una partida a la revista Ocho, que va fer unes taules, em sembla que va fer, no sé si va fer amb un mestre, hòstia, que va fer taules, però no me'n recordo, ho hauria de buscar-ho.
O sigui, Ocho por Ocho, vale.
Sí, però que sempre deia, mira, a mi em van publicar una partida meva a la revista aquesta.
Molt bé.
Que jo, em sembla que ha desaparegut, no?, l'8 per 8 aquesta.
Sí, sí, això només ara tenim el peó del rei i, bueno, perquè tot el tema aquest de fer revistes és... Bé, de fet, hi ha molta informació ara per internet, no?
Sí, sí.
Ah, molt bé. Josep Ferran.
Hola, bon programa aquest. Saiats, el que també volia comentar,
sí,
el que parlava el Lázaro,
sí,
que en Miquel era una persona d'equip.
Sí.
Una persona que sempre no feia aquella supèrbia.
Sí.
Si havia guanyat, no era una supèrbia, sinó que més que tot era una persona que sempre estava en segon pla. Això era una persona que es tenia que destacar. Era una persona molt destacable en aquest aspecte.
Sí.
Una persona d'equip.
Sí.
Una persona que sempre estava.
Sí, sí, sí.
Això cal destacar-ho molt, molt, lo d'ell.
Sí, sí.
Però el de més, és que ho heu dit tot ja. I, bueno, una gran persona.
Ferran, estàs per allà?
Digue'm. Sí, home, estic per aquí, sí.
I tu què dius del Pelao? De la copa que et va regalar...
La copa, és veritat, l'última copa l'any passat, l'Empeca i el... No, la Taradella, l'Hostal Rosa.
L'Hostal Rosa, sí, senyor.
Em va dir, jo això m'agrada molt, però no em faré res, dona'm. I me la va donar i cap problema.
Sí,
no, a part de tot el que heu dit, era un tio, un senyor.
Sí.
Molt bona persona, molt.
Sí, 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 efectivament. Bé, de part meva, clar, el vaig conèixer també aquí arribant a Vic, després el Xavi Benet també se'n recordava del Cafè Vic i també hi estava passant allà jo, també de tant en tant, el Miquel i la seva típica frase, casum dena, això és una de les frases d'en Miquel que
sí, sí,
m'han quedat
sí,
inesborrables,
sí,
no?
Sí, però...
L'altra frase mítica que tenia era aquella de amb els paquets no li canvis les peces. Això me'n recordaré sempre, eh?
Sí, sí.
Sí, sí. Doncs bé, escolteu-me, em sembla que ens ha sortit un homenatge molt digne de la persona, d'en Miquel, una persona molt senzilla, però molt senyor, no? O sigui, això, una cosa no exclou l'altra, val? Per tant, esperem que el Club d'Escacs Vic també pugui organitzar una competició que porti el seu nom, crec, no?
A veure, ho intentarem, a veure si... No sé si en aquest de primavera podem fer alguna cosa ja o més endavant.
No, potser ho farem més endavant, amb calma, no cal tenir presses.
Calma, sí.
Sí, no cal tenir presses.
Més endavant, pensar que seria just poder fer un torneig al seu honor.
Sí.
Com es fan altres tornejos de Catalunya, que es
sí.
fan memorials,
sí.
doncs jo penso que en Miquel és un d'aquells que es mereix un memorial.
Ah, exacte. Molt bé, senyors, doncs moltes gràcies per la connexió i que us vagi molt bé allà i ja ens explicareu les vostres experiències de Menorca.
Moltes gràcies, Saias, pel teu programa.
Gràcies a vosaltres. Amb aquesta notícia tan impactant, acabem el programa. Gràcies, Guillem, gràcies, Ricard Lázaro, gràcies als nostres companys. Salut i escacs.